El cafè de la ràdio. Allà on siguis, escolta'ns online. En directe punt radiosabadell.fm.
Garbo parla de la professora de literatura Roser Caminals ha estat la guanyadora de la 41a edició del Premi Sant Joan de Literatura. L'obra explica la història de l'espia català Joan Pujol i Garcia, alias Garbo, que va tenir un paper clau durant la Segona Guerra Mundial col·laborant amb els serveis secrets anglesos. El guardó, un dels més ben dotats de les lletres catalanes, ha premiat escriptors com Gemma Lienas, Najat El Hashmi, Baltasar Porcel o Antoni Dalmases, entre d'altres. A aquesta hora, al Cafè de la Ràdio, conversem amb la Roser Caminals. Molt bon dia, gràcies per atendre'ns.
Bon dia a vosaltres.
Deixi'm que el primer que faci sigui felicitar-la, eh? L'enhorabona per aquest guardó.
Moltes gràcies.
Com ha entomat el fet d'haver-se endut aquest premi?
Amb una gran sorpresa, perquè fa gairebé 30 anys que publico i ho havia intentat altres vegades i arriba un moment que ja no hi creus, però sí, ha arribat tard, però ha arribat.
I precisament creu que el fet de que arribi després d'aquesta trajectòria de 30 anys, no, publicant, 30 anys escrivint, potser fa que el valori encara més?
Sí, jo crec que sí, que les coses que ens fan suar més també els hi donem més valor, és cert.
Per tant, arriba després d'aquesta trajectòria de 30 anys. Com ha estat aquesta trajectòria? Quants llibres ha publicat?
Si no m'equivoco, aquesta és la novena novel·la. Bueno, hi ha un llibre de no ficció per entremig, eh?
I com han estat les seves novel·les? De què li agrada parlar la seva literatura?
Totes són diferents. Vaig fer una trilogia sobre Barcelona a la transició del segle XIX al XX, que és un període que m'interessava molt i m'interessa. Després, 500 bars i una llibreria és més aviat un llibre sobre la generació dels 70, a dos llocs diferents d'Espanya, bé, a Catalunya i al centre d'Espanya. I l'anterior, Garbo parla, també té un rerefons de la Segona Guerra Mundial, però és sobre refugiats i fugitius a la frontera de franco-espanyola. És a dir, el rerefons històric m'ha interessat moltes vegades, però no escric novel·les històriques tradicionals.
No escric novel·les històriques tradicionals, això m'ho haurà d'explicar, perquè pues, vostè és professora de literatura, per tant entenc que té molt clar, no?, què és el que entenem per una novel·la històrica, no? Per què no són novel·les històriques convencionals?
Perquè no són narracions cronològiques d'uns fets. És més aviat allò que l'Unamuno en deia intrahistòria, no? És a dir, m'agrada molt parlar de la història privada dels personatges, tant si són personatges reals com Garbo, com si són personatges ficticis, i entrellocar-la amb la història pública, en tot cas. Però jo em centro en personatges i ambients.
De fet, vostè viu als Estats Units, no?, de forma habitual. Escriu en català des dels Estats Units, per tant?
Sí. Visc als Estats Units des de l'any 81, però he tornat molt, pràcticament cada any a Catalunya, moltes vegades per activitats literàries, i sí, m'he mantingut en la mateixa línia.
Li dic perquè segurament, no, publicant des dels Estats, o sigui, escrivint en català des dels Estats Units, tenint en compte que deu dominar moltíssim l'anglès i que entenc que podria escriure en anglès, no?, probablement s'obriria molt més al mercat, però vostè ha optat per la seva llengua materna, no?, per tant...
Sí, jo he optat per la meva llengua perquè escric sobre Catalunya, també em desplaço a altres llocs i tinc un llibre sobre Amèrica, però la meva primera llengua és el català i crec que no sóc l'única ni seré l'última d'escriure des d'un exili cultural, no? O en altres casos un exili polític. I de fet, hi he escrit la primera novel·la la vaig escriure en anglès i la vaig publicar primer als Estats Units. I també sóc traductora literària, d'anglès, català, castellà, entre les tres llengües. O sigui que em moc habitualment, amb més d'una llengua, però la meva obra de creació acostuma a ser en català.
Professora, per tant, de literatura als Estats Units, de literatura...
Espanyola.
Espanyola, en aquest cas. Déu-n'hi-do el batibull,
Sí, Déu-n'hi-do, sí.
Per tant, a una universitat dels Estats Units, entenem, per tant?
Sí, una universitat privada, petita. Ara estic jubilada de la docència. em vaig jubilar per poder-me dedicar a l'escriptura, perquè cada vegada era més difícil compaginar les dues coses.
Uh-huh. Per tant, tota la trajectòria s'hi combinada en aquest cas. Per tant, les seves novel·les, malgrat estar escrites des d'on estan escrites, intenta doncs, que la portin a les seves arrels. No en aquest cas. Anem a centrar-nos en aquesta novel·la, en aquest Garbo parla. Què li va plantejar dir, vaig escriure una novel·la sobre aquest personatge, sobre Garbo?
Va ser accidental. És a dir, jo estava fent recerca per la novel·la anterior, pels Aliats de la nit, que com ja he dit parla del tràfic de humà de frontera franco-espanyola a la Segona Guerra Mundial, i vaig ensapegar amb el nom de Garbo diverses vegades. Jo ja coneixia el personatge superficialment, com la majoria de persones el coneixen, però no el coneixia gens a fons ni en detall. I anava apareixent, és clar, no es pot parlar de la Segona Guerra Mundial sense parlar de Garbo, i em va intrigar molt. Vaig veure que era un personatge fascinant, misteriós, ambivalent, i que era necessari novel·lar-lo. I a partir d'aquí ja vaig començar, i em va absorbir molt.
Per tant, la va absorbir una mica com era el personatge, no? I a partir d'aquí, què és el que fa? Comença a buscar documentació i història sobre Garbo o diu, vaig a imaginar-me qui era Garbo i a base d'això creu com l'esquelet de la novel·la i a partir d'aquí amb la documentació? Com ho fa?
Vaig començar amb la investigació, vaig començar amb la recerca. Tampoc és que hi hagi una bibliografia monumental, eh? És limitada, perquè els espies, per naturalesa, per definició, no són figures famoses, viuen a la foscor. Però hi ha uns quants assajos, unes quantes obres històriques, biogràfiques. Vaig llegir tot el que vaig trobar. Molt valuós va ser el llibre que va escriure el seu supervisor, diguem-ne, en els serveis secrets anglesos, que aquest llibre són els fets, les cartes que Garbo, els informes que Garbo va escriure als alemanys, etc. I no es va poder publicar fins que ja va ser pòstumament, després de la mort de tots dos, de Garbo i del seu supervisor, clar, perquè això era documentació secreta. Eren els arxius del Servei d'Intel·ligència anglès. Això va ser molt valuós, i altres llibres. I llavors, quan vaig esgotar la investigació, vaig començar a connectar els punts, com si diguéssim, que és el que fa el novel·lista. Vaig començar a veure quin patró psicològic personal sorgia de la documentació històrica.
Per tant, la part aquesta és la que em sembla més difícil, no? Perquè si bé és cert que vostè diu i deixa molt clar que no està fent una novel·la històrica, per tant que és probable que hi hagi algunes de les qüestions, no? Trets de caràcter, etc., que puguin ser novel·lats, no? La pressió per dir, ostres, tampoc faltem a la memòria, no? Entenc que també deu ser important, no? De dir que tampoc a la fase creativa se me'n vagi la mà, per dir-ho d'alguna manera.
Exacte. Es necessita un cert control de la creativitat. Un dels llibres que hi ha, un dels primers, el va escriure el mateix Garbo a quatre mans amb un autor anglès. I és molt interessant, però el problema és que Garbo estava acostumat a dir el que volia i amagar el que volia. I això ho havia fet amb els alemanys i fins a cert punt ho fa amb el lector també, de manera que havies de llegir entre línies. Però tot i així emergeix a la superfície, sura cap a la superfície una certa personalitat humana molt rica, molt complexa. I després és el fet que Garbo és, per una banda, tan misteriós i, per altra banda, és Joan Pujol, que pot ser el pare, el germà o l'oncle de qualsevol de nosaltres. És totalment familiar.
Sí?
L'anti James Bond. És un personatge entranyable, en aquest sentit. Molt, molt comú.
I aquesta deu ser la part més difícil de documentar, no? La part d'entenc les proeses com a espia és fàcil que estiguin documentades, no podem anar a trobar informació, però clar, la part més personal, no? La part aquesta de l'anti-James Bond, m'ha encantat l'expressió, aquesta ha de ser molt més difícil de localitzar, no?
Sí, aquesta és la tasca de la novel·lista, és a dir, és jo sempre dic, i ho dic a la novel·la, que quan tinc la veu, quan trobo la veu, tinc el personatge. Un cop vaig sentir la veu de Garbo, la vaig sentir literalment en una entrevista que va fer a TV3 fa molts anys, però un cop tu la sents al teu interior, a la teva ment, llavors tinc el personatge. A partir d'aquí el puc crear amb el pols força segur, sense por de que se me'n vagi la mà, com molt bé has dit.
I d'aquesta part personal, que en va descobrir? Perquè he llegit en algun espai, no?, que en alguna de les cròniques que s'han fet del guardó, que vostè intenta narrar els conflictes, no?, entre l'activitat política, aquesta activitat tan, a més, extremament complicada i complexa i perillosa, no?, amb la vida personal. I ara, si a més em diu que era una persona familiar, encara li trobo més dificultat, no?, de caçar-ho tot plegat.
Sí, sí. És que és això. Garbo, com molts espies, no tots, però com altres espies tenia una vida personal força convencional, era marit, era pare, era un home molt, molt càlid, molt afectuós, segons tots els testimonis, també l'anti-James Bond en aquest sentit, que és tan fred, no? I aquesta part m'interessava tant com la part pública, i això és el que els llibres històrics i els assajos no poden fer tal com ho fa el novel·lista.
Ha trobat cartes de Garbo escrites a la seva família per poder narrar una mica aquesta part carinyosa, no?, que deia ara?
No he parlat directament amb la família, perquè em penso que la família tampoc té interès en això, però hi ha documentació sobre la família, mm-hmm. És a dir, hi ha vídeos, sobretot el seu fill gran ha estat el més obert en aquest sentit, i hi ha material força personal que s'ha fet públic i que m'ha estat útil.
Si algú encara no té el cuquet de llegir-lo, que ja dic que a mi me l'ha fet aparèixer, el cuquet de saber més coses sobre Garbo, de la part més històrica, de la part més d'aquesta feina com a espia, aquesta part del llibre com es narra? Perquè entenc que es pot recórrer al thriller, no?, segurament, en molts casos, no?, a la part més de la intriga, no?, i de la tensió. Com ho ha intentat narrar tot plegat?
No, la intriga i la tensió no radica en sorpreses i en complicacions i nusos de trama, perquè això per mi són truquets barats que el lector no es mereix. La intriga està en com es forma Garbo, com a partir d'un ser humà tan normal com és Joan Pujol es crea un Garbo, i com va aconseguir guanyar-se la confiança de l'enemic, dels alemanys, d'una manera total, pràcticament. És a dir, si jo això ho hagués inventat, els lectors no s'ho creurien, i amb raó. De l'única manera que he pogut escriure aquesta novel·la és precisament perquè sé que la veritat em recolza, perquè sembla impossible que Garbo logrés enganyar els alemanys fins al punt que ho va fer, i fins al final.
Clar,
i aquí és on radica la intriga de la novel·la.
Clar, i entenc, a més, encara una persona, no?, que prové de Catalunya, per tant, un país, doncs, que ha passat en aquell moment el que havia passat, no?, la Guerra Civil, entenc que ell
sí.
Arriba a tot aquest conflicte venint, no?,
sí.
d'una guerra civil, fugint d'una guerra civil, i llavors aterra, no?, en un altre conflicte i decideix prendre en part, que entenc que aquest també és un tret molt de caràcter, no?, perquè després del que portes viscut, després de la motxilla que tens a l'esquena, tornar-te a decidir prendre part d'una cosa així també deu marcar molt com és la persona, no?
Sí, jo crec que la Guerra Civil, on ell va participar d'una manera molt peculiar, com tot el que ell feia, va ser...
De quina manera va participar?
Bueno, va participar, ja ho veureu quan llegiu la novel·la, però vull dir, ell era un pacifista, deixa'm-ho dir així, era un pacifista, i no tenia cap interès en lluitar la guerra, s'hi va trobar. I llavors, a més, a la Guerra Civil, ell no veia molt clar... Des de luego no era franquista, però tampoc va veure clar que la república pogués triomfar. És a dir, tenia por dels desoris, diguem-ne, de l'esquerra. Era un burgès molt, molt convencional en aquest sentit, i fill d'un fabricant i tal. I, en canvi, quan arriba la Segona Guerra Mundial, sí que veu una causa clara. O sigui, a la Segona Guerra Mundial va veure molt més clar la maldat dels nazis i la necessitat de recolzar els aliats. Molt més clar que no va veure la lluita a favor de la república o del que ell considerava que eren unes forces que se n'hi anaven de la mà a la república.
Per tant, això és el que explica, no?, que prengui part d'aquesta manera tan dràstica, no?, al final,
sí.
Realment... jugant-se la vida, no?, perquè, clar, no, si els alemanys l'enganxen com a espia...
Sí, ell, realment, ell més que un espia era un agent secret, és a dir, ell treballava en un despatx fosc i dissimulat, eh? No va ser una espia d'acció. Ara era perillós perquè un parell de vegades ben bé van estar a punt de descobrir-lo i es van haver de fer moltes maniobres per protegir-lo. És a dir, que el perill hi era i ell el perill el va sentir tota la vida.
Entenc que ara el que li queda és veure la novel·la publicada, no? Ara n'hem parlat molt, ara ja sap que sí o sí que es publicarà i que a més la publicarà de 162 i que serà de cara al mes de setembre. És el moment més maco quan es veu la novel·la ja realment publicada?
Mira, per una banda sí, perquè clar, el teu llibre pren cos, no? I això és una satisfacció. Per altra banda, ho dic al llibre mateix, que quan acabes una novel·la el que sents és una tristesa immensa, perquè has estat visquent en aquell món que tu controles fins a cert punt i que té un ordre, la ficció segueix unes regles, no és caòtica, i tot en un plegat estàs expulsada d'aquell món, has de tornar al món real, que és caòtic i on les regles no respecten moltes vegades, i és una sensació agra-dolça,
I a més en plena pandèmia, no?
I en plena pandèmia, sí.
Que encara ho deu complicar més tot plegat, però entenc que segur que ara ja amb alguna altra novel·la al cap i algun projecte barrinant.
Sí, barrinant sí, no a la pantalla, però al cap sí.
Pensant també en novel·la històrica, pensant en canviar una mica de registre, què té pel cap?
Crec que és un canvi de registre, que no hi haurà... Sempre hi ha referències històriques i tal, però que no hi haurà un rerefons històric del passat, com en aquesta última, les dues últimes, realment.
Per vostè el confinament ha significat un moment per escriure més, per estar més de creació literària?
Sí i no, perquè de fet la novel·la la vaig acabar just abans del confinament. I llavors es va retardar la publicació per això, perquè la Pilar Beltrán, l'editora d'Edició en 62, i jo vam decidir que seria millor retardar la publicació perquè jo pogués venir personalment a fer la presentació del llibre de manera presencial. Sempre és millor, no?, que l'activitat virtual. I aquells mesos vaig estar, doncs, ja sense escriure, a partir del desembre-gener, que ja havia acabat, i si llavors vaig repassar les galerades i tal, però el final de la novel·la coincideix bastant amb el principi de la pandèmia.
Viscuda també des dels Estats Units, per tant, amb la distància, no?, que entenc que li porta el fet de no poder ser a casa seva, no?, que al final també, vaja, que ho deus considerar casa seva ja, als Estats Units, aquestes alçades de la pel·lícula, també entenc, eh?
Sí, 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 sempre dic que tinc dos països, sí, i me'ls estimo tots dos.
Doncs l'enhorabona per vostè, per aquesta, la Roser Caminals, per ser la guanyadora del Premi Sant Joan. Gràcies per haver-nos atès també avui al Cafè de la Ràdio.
Gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé, una abraçada molt gran.
Igualment. Adéu.
Adéu.
El Cafè de la Ràdio, amb Mireia Sanz.